Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bé, Lluís Cabal, què tal?
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Jo, fantàstic, com cada dilluns al matí. I tu?
Donem la nota per començar la setmana, aquesta segona hora del Sant Cugat a Fons.
I avui la donem, eh? Avui la donem.
Avui la donem.
Ja ho anuncio. Mantindrem el suspens un momentet més, encara, però avui la donem.
Estàs confiant molt en mi, eh? Si confies que jo doni la nota.
No, però ja ho veuràs. Els oients ara ho entendran. Avui presentem, ja saps que la Simfònica del Vallès ens agrada molt poder fer projectes que lliguin diferents disciplines artístiques, sempre amb el més gran respecte a cada una de les seves disciplines, eh? Però ja ho hem parlat alguna vegada aquí, i aquesta setmana, aquest divendres, estrenem un espectacle que jo penso que és un dels espectacles estrelles de la història de l'orquestra.
De la història de l'orquestra,
dels 32 anys d'història de l'orquestra.
Ja ho he dit. Avui has començat molt fort,
ja
avui.
És dilluns al matí avui. I no perdonem. Comencem la setmana ja...
Escolta, jo tinc moltes ganes de que l'audiència... Ja ho sé, perquè ja m'estic veient, però...
Fem un espectacle, sí? Que es diu Papà Mozart, uh-huh. I que és un espectacle... teatro musical, eh? Uh-huh. Una dramatització musicalitzada de la relació entre Leopold Mozart i Wolfgang Amadeus Mozart, pare i fill. Uh-huh. Per d'aquí Papà Mozart. A partir de les totes les cartes que es van enviar mútuament, que és una literatura extensíssima. Això és un vell projecte del convidat que tenim avui, encara no diré qui és.
Escolta, Lluís, ja, home, jo m'estic fent a sobre.
És un vell projecte que ell ens l'explicarà ara, i és un espectacle que lliga tota aquesta relació amb pinzellades musicals, evidentment
Lluís,
de Mozart. Tenim uns cantants, uns actors, i jo ara ja, senyores, senyors, oients, amics tots, avui Cugat.cat es vesteix de gala, perquè avui aquí, ara, a l'estudi, al meu costat, i aquí entre tots nosaltres, tenim ni més ni menys que una llegenda viva, és història... de l'escena catalana. Tenim aquí, entre tots nosaltres, ni més ni menys que el senyor Joan Pera. Joan, moltes gràcies per ser aquí, molt benvingut.
Molt bon dia.
Molt benvingut de part de Cugat.cat. També, clar, que després d'aquesta introducció tampoc sé molt
moltíssimes
bé que...
Moltíssimes gràcies. Es nota que és de l'òpera, eh?
Sí,
perquè
sí,
tot
sí.
És gran.
No, home, no, jo crec que va bastant
gran,
ben...
Joan, tu ets gran i nosaltres estem molt content que estiguis
va
aquí.
Va bastant ben encaminat, eh? Jo diria. Papà Mozart, per què?
Mira, per diverses raons, perquè realment és una història de dues persones, de dos personatges històrics, reals, però que podria ser la història d'un pare i un fill dels nostres dies. És allò que li estic dient per carta, que a més és autèntic, són cartes autèntiques, és el que li dic jo al meu fill. I el que em contesta ell, és el que contesta el Mozart, és el que diria el meu fill. És tan real... que era com molt bonic per portar-ho a escena.
Tan real, de fet, que el teu fill a escena és el teu fill.
Sí, és el Mozart.
En Roger Pera és el que fa...
Exacte.
En Joan Pera és Leopold Mozart, el pare, i en Roger Pera, el seu fill, és Wolfgang Amadeus Mozart, fill de Leopold Mozart.
També un amic genial, també és d'aquella manera, tothom el coneix, i jo que estic allà al mig intentant arreglar-ho tot. Això era tan real que valia la pena. Si a sobre... aquest senyor, amb aquestes cartes que podia ser qualsevol, és una família que es diu Mozart, amb una música tan extraordinària i una música tan propera a la nostra, al poble, era com una meravella, impensable fer això. És d'aquelles coses que dius, mira que hauria sigut bonic fer una cosa d'aquestes. I en el 2019 va i la fem. Això és com una meravella, és com un somni impensat. Jo de vegades penso, tocaran les 12, portaré les sabates, la carrossa em quedarà fet una carbassa...
I haurà sigut un somni. Sí.
Esperem que no. En tot cas, l'estrena és aquest divendres a la Faràndula de Sabadell, dissabte al Palau i després girarà.
Mira, mentre anem parlant,
digues.
Com que tothom coneix, anirem posant música de Mozart, posarem una obra ara que a molta gent li sonarà, que és del pare, de Leopold Mozart, que és la Simfonia de les Joguines, una obra molt, molt divertida, molt enginyosa, en la qual Leopold Mozart, que nosaltres sempre tenim aquesta visió dels compositors com una gent gairebé semideus, no? Però també mengen, també fan coses mundanes, saps? O sigui, són persones, no? I també tenen, com bé ha dit en Joan, amb tota aquesta relació epistolar que tenien pare i fill, es veu, no? I Leopold Mozart va combinar en aquesta obra de la Simfonia de Joguines, combina una orquestra sèria amb joguines, amb pitos, amb cucuts, amb timbals, amb trompetetes, i sona així.
El nano era tan entremaliat que el pare, per entretenir-lo, li va composar aquesta peça, que és una meravella de les peces.
Perquè agafés la trompeteta o el timbalet i toqués i es distraiés. En comptes de... Bueno, no hi havien les coses que hi ha ara, doncs hi havia la música, com diu el Joan, li va composar aquesta obra perquè el nen s'entretingués tocant. Clar, no és d'estranyar que amb 4 anys ja fes el que feia,
sí,
no?
Sí, era extraordinari. A 5 anys ja era l'admiració de tothom. Però és que això també va passar amb el meu fill, eh?
Ah, sí,
el Roger,
també.
Als 9 anys, ja va triomfar en el Teatre Romea. Als 8 anys, ja el va triar l'Spielberg per fer un doblatge de l'Imperio del Sol, el mateix Spielberg. Vull dir que hi havia moltes connotacions iguals, però si a sobre hi havia aquesta música meravellosa... Digue'ns un altre tros del Mozart. Agafeu la que agafeu, la coneixereu i és tan bonic.
Sí, mira, jo, ja que hi ets i ja que parlem d'aquest espectacle, hi ha una obra de Mozart que és molt, molt, molt significativa per la Simfònica del Vallès, perquè són les primeres notes, és amb les notes amb les que va néixer l'orquestra. El primer dia, el primer set de la Simfònica, que era un 14, ara sonarà molt lluny, un 14 de gener de 1987, tu no havies nascut.
Exacte, no havia nascut.
14 de gener de 1987, el primer assaig va començar la història de l'orquestra amb la Simfonia Hafner de Mozart, que és el track número 8. Si el pots posar, sisplau.
Mira, m'equivoco, que saps que sempre vaig una mica tard amb aquestes coses.
No,
vinga,
pateixis.
Endavant.
Aquesta és una sinfonia molt especial, perquè és la primera sinfonia que escriu Mozart i ha com a músic independent, no depenent del mecenatge de cap noble, de cap comte, de cap duc, de ningú. Hi ha com a músic que viu de la seva feina directament per tothom, diríem, sense dependre de cap estament oficial, no?
Escolta, Lluís, parlem una mica de l'espectacle. Més enllà d'aquesta interacció entre els dos personatges, com treballen conjuntament l'orquestra? Has dit que era un espectacle teatre-musical.
Sí. Espera, primer de tot s'ha de dir, que això ens hem oblidat de dir-ho, que la idea original de l'espectacle és del mateix Joan, del Joan Pera. Oi que explicaves tu,
sí.
Un projecte que tenies tu...
Bé, perquè va caure el Roger, que ja havia fet l'Amadeus en teatre, i havia doblat també la pel·lícula d'Amadeus. Esclar, un dia, per algun treball, no recordo què, li va caure a les mans un llibre que després em va costar moltíssim trobar perquè està esgotat, que eren les cartes de Mozart. Esclar, jo llegint aquelles cartes pensava, mare Déu, però si és que és una que és una meravella, la relació tan humana entre dues persones d'aquesta categoria, ja va semblar que podíem fer. I a la nostra manera, encara vam dir en aquella època amb en Roger, no, i seria bonic que hi poséssim un violí o una viola, o que algú ens toqués una mica de música. Aquest algú s'ha convertit en la Simfònica.
Això anava a dir, s'ha fet una mica gros, això.
S'ha fet gros, sí.
Va tan gros que fa impressió,
Perquè com és treballar com a actor, treballar de cop amb una orquestra simfònica?
És molt difícil. Per als actors és molt difícil. Perquè mira una cosa, els actors és l'únic art, és l'art més lliure que hi ha. Tu un cop ets a escena, encara que només hagis de dir bon dia, tu ets dueño y señor, ets el rei d'aquell hola, bon dia. En teatre surts i ets... És la llibertat absoluta, el teu moviment, la teva paraula... Esclar, aquí anem amb el do, el la, el re i el mi, i això ha d'entrar d'aquella manera. El director ens fom canya, No, aquí ha d'anar aquí, és que jo em surt, no, això ha d'anar aquí. Lligar-ho tot, està el Miquel Gorris està fent un treball esplèndid, esplendorós, maquíssim, maquíssim. Però, és clar, em tens el pobre Roger i a mi lligadets.
Allò que has d'anar amb peus de plom de no...
Pensa que estàs parlant amb un dels actors més morcilleros del país. Esclar, és que no puc posar ni una morcilla jo aquí, eh?
Clar, no hi caben, perquè la música no perdona.
La música va seguint
la seva mètrica, no?
Clar, i a més a més acaba una cosa pitjor. Si alguna vegada en dic alguna, llavors els músics es posen a riure i, és clar, llavors estem perduts.
Jo recordo l'assaig general que van fer els Amics de les Arts amb l'orquestra simfònica aquí al Teatre Auditori, que quan van acabar la gent els hi demanava el joc que fem dels bisos, no? El que sempre és que feu un altre. Van sortir ells i van dir, és que el problema que tenim és que, com que tenim una orquestra simfònica, no podem improvisar, ara fem aquesta. No, això no funciona així.
Clar, en aquest cas, quan hi ha l'orquestra, està tot escrit, no?
Sou uns quadrats, Lluís.
Però tu has vist aquells papers que porten, que està ple de tatxadures i de coses negres amb unes ratlles?
Impossible entendre-ho.
Esclar, ells van allà, esclar.
De vegades també tenim problemes nosaltres per entendre-ho també, quan hi ha tantes tatxadures i tantes ratlles, però sí. I lligant amb el que deies tu de com s'articula aquest espectacle, bé, s'articula a partir, com deia el Joan, d'aquesta relació, aquestes cartes, i el que denoten i el que s'expliquen entre ells, i alhora es va il·lustrant amb músiques que corresponen doncs, en aquell moment cronològic o emocional, fins i tot, del que s'estan explicant ells. No? Tot és música de Mozart, de pare i fill, sobretot del fill, però també hi ha alguna cosa del pare, això que hem sentit de la Sinfonia de les Joguines. N'hi ha algunes de tan conegudes com aquesta. Mira, posa'ns el track número 2 i ja veuràs, aquesta la coneixerà tothom. Això s'ha anat a nocturna, eh? Eine kleine Nachtmusik. Aquesta és...
Tan bonica, tan espectacularment bonica i tan popular, que la coneix tothom, parteixi d'una persona tan humana, com el Wolfgang Amadeus Mozart. Perquè en aquest espectacle us adonareu de lo profundament humà que és tant el fill com el pare. D'aquesta relació tan humana i tan real i tan de debò. I que d'això en pugui sortir aquesta música, realment la connexió és extraordinària. El fet de fer aquesta funció, amb tots els entrebancs que hi hagin d'exactitud, d'entrades i tal i qual, hi ha una qüestió de concepte que tant el Roger i jo, i el Miquel Gorris, com el director d'orquestra i l'orquestra que tenim a darrere, hi ha una qüestió de concepte que lliguen perfectíssimament. Sembla estrany, eh? I aleshores tot llisca d'una manera magnífica. I acabes la funció i tots cada vegada que l'assagem i al final tots quedem una mica així i diem que arriba a ser bonic.
Ah, és que és molt bonic, sí, clar.
Que arriba a ser bonic.
Però és el que dèiem abans, és que els compositors poden fer coses sublims, no? però són persones humanes, no? I aquesta part humana és la que moltes vegades queda una mica com mitigada, no?
Sí, tens el mite, no? Però què diríem si els hi diem? Què pensaria la gent si li diem que el Mozart, per exemple, era el gran home dels pets? Estirava pets constantment.
I ho diu a les cartes.
Sí. M'estic aixugant el cul perquè m'he fet un pet.
Sí.
Estimat papà.
Sí.
És una cosa molt interessant d'explicar en una carta. És una d'aquelles coses que...
Sí, que més boniques que hi ha.
Pots escriure literatura.
Bueno, ell de fet, no, li escrivia al seu pare, no? Suposo que mai s'arribaria a pensar que algun dia es faria un espectacle amb les seves cartes, no?
I que aquelles cartes es publiquen.
Sí, la sensació és que Leopold Mozart eres conscient de que havia...
Absolutament.
De que el seu fill era història?
Absolutament. Ell es passa la vida proclamant a tot el món que el miracle de Déu ha nascut a Salzburg, que Mozart és el gran miracle de Déu per tota la humanitat del segle XVIII. Això ell ho repeteix constantment, que jo suposo que en aquella època, quan deuríem veure el Mozart, el pare, la gent ja deuria dir, mira, aquell, el del miracle de Déu,
aquell passat.
Del miracle de Déu.
Com ara quan vas a un camp d'aquests de futbol i veus el teu fill, és que el meu fill sí que és bo, una mica, sí, aquell que dius
en
camp d'aquest...
O si ets un pare d'una nena d'aquelles que ballen, ballet, sí, que dius en el del costat, la que fa 15 de l'esquerra, aquella...
És la meva.
Aquella sí que ho fa bé, no com les altres. Sí.
Però clar, en aquest cas, la història li ha acabat donant la raó.
Sí, totalment.
Perquè clar, és el cas més clar. N'hi ha un altre que se'n parla poc, que és Schubert, però són els dos grans compositors, Mozart i Schubert, són els dos grans compositors que menys han viscut i més han escrit. Més obra han deixat per la posteritat. La producció de Mozart és impressionant. Si tenen en compte que va viure 33, 34 anys, sí, si no m'equivoco. De fet, es va morir, més a més, em sembla que 4 o 5 anys després del
4
seu...
anys.
4 després
anys
del seu pare, només, no? O sigui, el seu pare va morir 4 anys abans i ell va morir molt jove. I té una producció extraordinària, però és que, a més, amb tots els camps, o sigui, amb música de cambra, amb música sinfònica, amb òpera, amb el que vulguis, amb opereta. La flauta màgica, per exemple, que cola com a òpera, en realitat és una opereta, no? Seria l'equivalent a la nostra sarsuela, no? Tots els gèneres va tocar i, a més, tots... no hi ha dubte que d'una manera extraordinària. I, a més, és dels pocs compositors que quan tu mires els seus manuscrits no hi ha tatxadures. És espectacular.
A la primera?
A la primera, d'una tacada. Ell agafava, escrivia...
Si veus els meus...
Sí, sí, sí.
Perquè diuen que ell, abans de compondre, ho havia vist en la seva ment.
Sí.
Jo vull recalcar una cosa. Aquest és un espectacle que els agradarà a tothom. Fins a la gent que no ha anat mai a l'òpera o que no ha anat mai al concert, quedaran meravellats. I la gent que és de l'òpera i que és del concert veurà un concert del Mozart extraordinari. A més dels actors, no? Però vull dir que és aquell espectacle transversal i que a mi m'agrada, que sigui. Jo soc un actor més aviat popular i la gent de carrer m'aprecia i tal, perquè no els he enganyat mai, sempre he donat el que podia i sempre he procurat que la gent els agradés allò, no? Aquesta vegada és d'aquelles coses que pot agradar a tothom i que pot ser molt, molt bonic.
I tu, Joan, que has fet 3 o 4 coses al món de l'espectacle a Catalunya, sí, unes quantes coses poquetes, fer una cosa que no havies fet, com
és com un premi. És una cosa d'aquelles que... No, sempre somies, sempre penses allò que seria maco, però mai em vaig pensar que es pogués portar a la realitat. Sort que existeix una Simfònica del Vallès, eh?
I tant, sí, sí.
Bueno,
sí,
però... nosaltres estem oberts, ja ho saps, estem oberts sempre, com dèiem al principi, no?, a tot tipus d'espectacles que puguin lligar.
Però penso que quan ho vaig dir al meu fill, la Simfònica del Vallès està interessada en allò. Recordo que va dir, vols dir, segur? Dic, segur? Noi, jo tampoc no m'ho acabo de creure, però es veu que sí. I aquest es veu que sí, que ja fa un any que hi estem treballant, es veu que sí, s'ha anat ampliant, i sí, i ara serà el divendres. Ai, Déu meu.
El divendres hi ha unes quantes vegades
sí,
més, eh?
Sí, no, i més que n'hi hauran, perquè és tan bonic l'espectacle que...
Us esperem a Sant Cugat, quan vulgueu venir. Nosaltres estem encantats.
Home, diem-los-hi al senyor Tugues.
Sí, nosaltres estaríem encantats de venir, aviam si... A veure, a la Simfònica del Vallès hi ha produccions que neixen i amb data de caducitat. Són produccions d'una durada concreta i tal. Aquesta és una de les produccions que s'ha fet amb vistes a que sigui una producció que pugui anar rodant i que pugui funcionar al llarg, no dels mesos, sinó dels anys. És un espectacle que la intenció és poder-lo repetir. A més, això no ho hem dit tampoc, hi ha dues versions d'aquest espectacle. Diríem que la part escènica és idèntica, i les músiques pràcticament també, però hi ha una versió sinfònica, amb orquestra sinfònica, i una versió amb quartet de corda, que està pensada per poder anar a teatres més petits, on no hi pot cabre una sinfònica, o on l'aforament no és prou gran per justificar que hi hagi una sinfònica, i llavors hi ha la versió...
Flexible, no? Una mica...
És la versió, la versió de cambra, que és amb quartet de corda, mantenint absolutament el mateix rigor dramàtic i el mateix rigor de l'espectacle, tant com si fos amb sinfònic, però amb la versió, diríem, d'orquestra de butxaca, que seria aquest quartet de corda.
Penseu una cosa, treballar amb una sinfònica és algo extraordinari. Quedes empetitit i quedes meravellat perquè se t'emporta, i et fas gran, Però treballar amb un quartet, amb la gent de la música de cambra, és una meravella, perquè la relació és tan humana i tan directa que és molt bonic.
Sí, clar,
i toquen
clar,
la mar de bé.
I els tens allà i és de tu a tu, no?, sí. La relació.
És veritat que per la gent que no ho hagi, viscut, clar, doncs quan vas a veure un concert de l'Orquestra Sinfònica els veus a l'escenari. Però a vegades que nosaltres, per la nostra feina, hem anat a assajos, per exemple, d'orquestra sinfònica, quan et passeges per allà al mig, impressiona.
Sí, fa cosa,
Imagino que tenir-los darrere també deu ser...
Avui assajàvem i el director ha dit, poseu-la, perquè assajem amb la música gravada, no? I ha dit, aquell noi ha dit, posa'ls-hi el més fort que puguis en l'aire, perquè aquests dos no, ni s'ho pensen el que és treballar amb una sinfònica darrere. I les han posat fort i he pensat, mare de Déu, és que no...
Sí, sí. A partir de l'assaig de demà ja va l'espectacle, ja... Bueno, amb el quartet sí que ho heu fet, oi? Amb el quartet sí que ja heu assajat.
I en piano.
Amb l'orquestra assajem a partir de demà ja és l'assajos amb orquestra. Jo m'agradaria posar una obra, no, ja veuràs, si ens pot posar, ara t'ho dic, és la pista número 4, que és molt curiosa aquesta, ja ho veuràs, ara ho explicarem.
Un segon, que estava sonant de fons, ara la trec i la tornem a posar de zero, que aquestes coses a vegades ja ho tenim.
Bé, aquesta és una obra capdalt, és molt poc coneguda, però és una obra capdalt en la producció de Mozart, perquè és la seva primera sinfonia, sinfonia número 1, escrita a l'any 1764. Si teníem en compte que Mozart havia nascut el 1756, vol dir que com a molt tenia 8 anys.
Com?
8 anys.
Perdó, què?
8 anys tenia.
8 anys va escriure
o
això,
potser 7, ara no sé si la va escriure abans de fer els 8, però el detall
no varia
gaire. Aquesta és la primera sinfonia que... sí, la seva primera sinfonia.
Sí. Nosaltres la fem servir, aquesta, pels seus primers viatges, que també tenia aquesta edat, quan el pare el porta a Viena i a les altres ciutats i escriu cartes de la mare. Estimada mare...
I què fèieu vosaltres amb 7 o 8 anys? Escrivíeu sinfonies també? O...
Jo
ho estava pensant i ho dic, ara no sé.
No, jo em dedicava a caure per terra jugant a futbol i estripar els pantalons per gaudir de la meva mare. Sí.
Doncs mira, Mozart escrivia...
S'escrivia sinfonies. Sí.
Jo no t'ho creuràs. Jo feia teatre.
No m'estranya,
Segur, n'estic convençut.
No m'estranya gens. I una mica suposo que l'acompanyament és... Treballar amb Mozart és... pràcticament un luxe, no?
Sí, és que treballar amb Mozart és un luxe,
Ah, sí.
I t'ho dic jo, que no sóc un músic professional i entenc poc de música, però també puc dir que la gent amb Mozart no s'avorrirà mai. Té uns... Quan sembla que la cosa va cap allà, llavors li fa un canvi. Quan sembla que baixa, llavors puja. És la
sorpresa constant.
Constant.
A més, el canvi... I, a més, sempre amb aquest sentit de l'humor tan fi, tan flamàtic, a més a més.
Sí, no? Això també m'ha fet molta gràcia.
Sí.
Jo he descobert en Mozart un gran còmic.
Es pot fer comèdia amb la música?
Sí, esclar. Jo penso que Mozart és un claríssim exemple. No vol dir que la seva música sigui banal, però, per exemple, amb les noces de Figaro, per exemple, això és una...
El
catàleg del Don Giovanni, per exemple, quan explica... El Leporello, el creat de Don Giovanni, explica el catàleg de dones que ha seduït Don Giovanni. I no diries mai a on n'ha seduït més.
A on?
A Espanya.
A Sevilla.
1.003, eh? En Espanya són 1.003. No?
1.003,
640 a Itàlia, a Alemanya 941, però a Espanya 1.003.
Jo crec que amb tota la categoria que tenia, i no parlem del Rèquiem, per exemple, o aquell Rèquiem masònic, amb aquell, que és clar que té una categoria extraordinària, però que té un sentit de l'humor amb la música i que té un sentit popular de la gent extraordinari. Jo crec que és el músic clàssic més proper a la gent en general.
Mira, posarem, com a exemple, per exemplificar-ho, posarem un ària de la flauta màgica, que és ja veuràs, és que no cal dir res, perquè l'humor el porta implícit.
És el número 7.
El número 7. Això és, és la trobada del papagueno i la papagueno. Mira'ls. No diuen res, però s'ho estan dient tot.
És extraordinari.
És extraordinari.
I la selecció de les peces, qui l'ha fet?
Aquí...
Us voleu guardar aquesta última pregunta?
Aquí ho hem de dir, no ens n'hem d'oblidar, perquè a més ha sigut una feinada, i val a dir que abans ho estàvem parlant amb el Joan, que la selecció és magnífica, molt encertada. La selecció l'ha fet en Jordi Cos, que és un membre de l'orquestra, que es dedica una mica a la feina artística, i ha sigut ell el que a partir dels textos ha anat buscant les músiques més idònies. I la veritat, val a dir que ha fet una feina extraordinària.
L'ha encertat.
I l'ha encertat, ho ha clavat, perquè jo diria que no n'hi ha ni una que no correspongui, sí. que no diguis, ai, aquesta grinyola.
No, és allò, que tu estaràs veient l'espectacle, i de vegades aquests espectacles, o una òpera, hi ha trossets que són més tranquil·lets, o més així, o més, que poden passar fins que no arriba l'ària. Aquest és un espectacle d'àries, com aquell que diu, perquè sempre està dalt de tot, a dalt de tot. Tant amb els trossos suaus...
Sí.
Perquè, esclar, a mi em diuen, tu ara entra en el segon tros suau. I jo penso, però si n'hi ha mil aquí! I jo no sé quin és.
No sé quin és el segon.
Clar, els llenguatges són diferents.
Clar. No? Sí, això em renyen, eh? No, perquè te l'has de sentir més... Sí, jo ja me la sento més vegades, ja. Però, com que no hi estic avesat, dubto si era aquest fort o l'altre més fort o l'altre més suau. I, bueno...
A mi això que em sorprèn moltes vegades del Lluís, que m'explica coses i diuen, mira, que ara sona això i ara puja cap aquí. Jo, noi, no, primeres no. Si me'l poso una altra vegada, sí que ho sento. No,
però ja hi vas venint,
jo,
eh?
Sí,
ja ho vas notant, eh?
L'admiració, tant del meu fill com jo... Els músics, eh? Jo el primer dia els hi vaig dir, teniu tota la nostra admiració. Jo penso, oi, si sapigués música, és que no hauria d'enraonar tant, jo.
Bueno, val a dir, si m'ho deixes dir, val a dir que jo em considero un privilegiat. Jo, siguent músic, la veritat és que penso que és un privilegi. Jo moltes vegades començo el meu dia tocant Beethoven, tocant Mozart, tocant Tchaikovsky.
Escolta, i a vegades això... comences el teu dia venint aquí.
Imagina't! Millor impossible.
Home, què vols que et digui? Passarà Beethoven a mi? No et sabria dir.
Bueno, però també parlem de Beethoven.
Us explicaré una anècdota, no? Fa un any vaig fer el Pau Casals.
Sí, és veritat. Sí,
a la televisió,
sí.
Un paper extraordinari. I jo, el director i tothom, va intentar que aprengués a tocar el cello.
Però val a dir que jo que ho vaig veure,
que
te'n sorties prou bé, eh? Te'n sorties prou bé. Sí.
Vaig estar 15 dies només per agafar l'arquet.
Només per agafar-lo bé, eh?
Sí.
És que això té,
Això té un secret. I aquí s'hi passa mesos, eh?
Escolta, haurem d'anar-ho deixant aquí, recordem igualment, però, les dates.
Sí.
Com dèiem, aquest divendres a la Faràndula de Sabadell, dissabte al Palau de la Música.
Digue'm l'hora.
I aquí som.
A dos quarts de 9 del vespre aquest divendres.
A la Faràndula? No, ho dic per ser-hi.
Si no, malament.
I a dos quarts de 7 el dissabte,
al Palau. I després a Figueres, a Terrassa, però això ja a partir del 16 de març. Sí. En tot cas, si veniu a Sant Cugat estarem atents.
Em faria moltíssima il·lusió, perquè he vingut amb tots els meus èxits. I ara el gran èxit, potser...
Només un apunt que no ho hem dit, també, que hem dit que treballeu pare i fill junts,
sí.
Però de fet és la primera vegada que treballeu junts, oi? M'havies dit?
Sí, en teatre és
la primera vegada. Que en teatre feu el quelcom junts.
Sí, perquè ell no vol... Amb ell no li agrada que jo cobri. I jo només vull cobrar lo d'ell, i aleshores és un problema.
Tot al final és qüestió de diners. Escolta, Lluís, moltes gràcies. Amb què vols acabar?
Acabarem amb el número 12, que és l'Al·leluia del Motet Exultate Jubilate, I mentre l'escoltem ens despedirem, però sobretot jo torno a donar-te les gràcies, Joan, de veritat, que per mi avui ha sigut un somni fet realitat que estiguis aquí amb tots nosaltres. Estic moltíssimes encantat gràcies. De la vida que hagis vingut.
Però jo estic
t'ho agraeixo infinitament aquí. I, a més, ara ens veurem durant uns quants dies a l'escenari, sí. Compartirem escenari, ens ho passarem molt bé junts, però de veritat que penso que, bueno, ha sigut un...
Per mi ha sigut estupendo. Jo m'hi trobo molt bé.
Ah, jo també, jo també.
Doncs escolteu, nosaltres estem molt contents que estigueu els dos. Nosaltres marxem a publicitat i tornarem després amb la secció Benestar Emocional. Que vagi bé i gràcies.
A vosaltres.